Sant Cugat a Fons, amb Albert Prat.
Bon dia, benvinguts al Sant Cugat a Fons d'aquest dijous, avui en versió reduïda, com últimament degut a la campanya electoral, però igualment, com sempre, tindrem a les nostres col·laboradors habituals dels dijous. En aquest cas serà l'Oleguer Martí de Vins Noé, que ens vindrà a parlar de vins del Priorat. I després escoltarem el Víctor Alexandre i el Cinema a la Xarxa, que dedicarà avui a un escriptor italià, Alberto Moravia. No us desenganxeu del 91.5 de l'FM, que comencem. Oleguer Martí, bon dia.
Bon dia, Albert, i bon dia a tothom que ens estigui escoltant.
Com estàs?
Bé, la mar de bé.
Doncs vinga, escolta, avui volem parlar de l'última cosa que ens havíem preparat, ara que ara ens en quedarà una altra secció, però teníem una llista, una cua de temes que volíem tractar, i avui volem parlar d'un territori molt famós.
Efectivament, el Priorat, a més, molt recentment famós. Per això hem anat a triar, perquè el Priorat era una comarca realment en franca recessió i de cop i volta ha fet un tomb espectacular. Pensem que la denominació d'origen del Priorat va ser una denominació creada l'any 1954. De tots és conegut que els vins del Priorat eren característics per la seva, el seu grau i la seva fortor. Inclús quan en aquella època que s'anava a comprar el vi a granel, als cellers, sempre el Priorat es feia servir per donar una mica d'entitat i de cos en els altres.
Si es barrejava amb altres vins perquè tingués
sí,
més...
Sí, això era, en el anaves al celler, hi havia Priorat, hi havia Terra Alta, hi havia Gandesa, hi havia no sé què, i tu deies, pues, mig i mig, o un terç. I inclús en aquella època també es feia el rosat, perquè es barrejava blanc i negre. I a més et preguntaven com el vols, de color gaire pujat o poc pujat, la qual indicava la proporció de blanc o negre que havia d'anar. Eren pràctiques absolutament habituals.
Sembla gairebé un crim, no?, imaginar-te ara agafant dues ampolles de vi i ajuntant-les en un...
Sí o no, perquè està clar, també quan fem vi fem el que en diem el copatge, no?, i barregem vins de diferents raïms. Però està clar, hem estudiat o hem trobat que aquesta barreja encara fortifica més, des del punt de vista sensorial, els vins. Llavors, doncs un vi que li falta una mica de grau, li posem un raïm que doni més grau. I el que li falti color o el que li falti més profunditat en boca. És a dir, i d'això se'n diu copatge i està perfectament establert.
Es feia copatge en directe allà.
Exactament.
Una mica exactament. A gust del
ara,
consumidor.
Ja que hem tret el tema, també ara estem una mica anant a la inversa i està entrant tot això dels vins naturals i una mica sí que es torna al que se'n diu vins varietals, que vol dir vins fets d'una sola varietat de raïm. Però bueno, ens estem allunyant.
Sí, ens n'anem del tema, ens n'anem del tema.
Perquè venim a parlar.
Què té el Priorat? És a dir, quines característiques té perquè sigui tan important pel vi?
El Priorat té tres característiques importants. Una, que és el sòl, que és pissarrós, vol dir que l'arrel del cep té molta dificultat en penetrar dintre la terra, perquè és de pedregosa, és pissarra. Però el que passa que el ser pissarra queda fragmentada, i llavors l'arrel, entremig, troba espais per anar-se ficant en dintre. Això acaben produint que són rels que baixen a molta, molta, molta profunditat per poder trobar substància per créixer la planta. Al mateix temps, també és una zona molt costeruda. I quan dic molt costeruda, dic molt. Pensem que tant que no es pot mecanitzar, és a dir, se'n diuen costers perquè realment a cada terrassa pot haver-hi una o dues fileres de ceps. Clar, en allà no hi arriba un tractor. Llavors vol dir que tot s'ha de fer a mà o amb bèstia. I també l'última característica important que té el Priorat és el sòl, la climatològica. Clar, aquest conjunt de factors són ideals per produir un vi de molta qualitat. Però què va passar al Priorat? Que, degut a aquests factors, la recol·lecció del raïm era molt dificultosa i, a més, en una època que el que se'n treia no et donava ni per viure.
El que s'intentava, sobretot, era fer més producció que no pas qualitat, o que no es podia buscar.
Això, perquè no la podies fer degut a la dificultat, perquè no es podia mecanitzar, no podies industrialitzar-ho una mica, diríem, entre cometes. Està clar, la joventut al Priorat, una comarca absolutament deprimida, doncs què feia? Anava marxant, i trobava feina a Reus, o a Salou, o a Tarragona, o a Llanfós.
Això és el que passa a moltes comarques ara de Catalunya.
I llavors la comarca aquesta es va anar deprimint, i el consum de vi pues, quedava pràcticament residual, i com qui diu, propi per la gent d'allà. Ens trobem a principis dels anys 80, que al Priorat hi han només, em sembla que són 5 cellers, si no recordo malament, que eren les 3 cooperatives que hi havia, més 2 cellers privats, que ens sonaran Escaladei i Müller. I no hi havia ningú més. Avui en dia al Priorat hi ha més d'un centenar de cellers. I estem parlant amb 50 anys de diferència.
Com es pot fer aquesta transformació?
Perquè primer, a finals dels 80... van aparèixer allà 5 personatges que són els que van afavorir aquest canvi en el Priorat. Álvaro Palacios, que a tots ens sona el nom, Josep Lluís Pérez, René Barbier, la Daphne Chloé i aleshores el de Clos de l'Ubac, que era la Mariona Harque, ja no em surt el nom, bueno, ja em vindrà més endavant.
Ja,
eren 5 personatges que van creure en la potencialitat d'aquest territori, d'aquesta zona. Està clar, per poder potenciar o treure bons vins d'allà, van dir, clar, el primer que hem de fer és procurar que la gent torni a poder cultivar la vinya i a recollir el raïm.
Perquè les vinyes es van quedar abandonades perquè hi eren, no?
Exacte. A més, el cep sempre són plantes que viuen anys. Anys vol dir, poden viure 100 anys. Aleshores, el primer que van fer aquesta gent és agafar, doncs sí, doncs anem a fer una cosa, anem a pagar bé al pagès el quilo de raïm que cull. Fins al punt que en aquella època, si es pagava doncs, a 25 pessetes el quilo, van dir, no, nosaltres el pagarem a 150 pessetes el quilo. O sigui, una diferència absolutament abismal.
Sí, entenc que els pagesos del Priorat estarien contents.
Sí, però ojo, també van dir, a veure, us el pagarem aquest preu, però amb una condició, que heu de treballar la vinya i heu de treballar el raïm de la manera que us diguem nosaltres. I una de les maneres, precisament, era no anar a buscar rendiment i producció.
Sinó qualitat.
Anar a buscar qualitat. I això ho compensaven amb l'increment
de preu. Si et multipliquen per 5 el preu del raïm, probablement et surti a compte.
Exactament.
Si et pujaven 5 pessetes al preu, doncs potser no s'ho tenia compte, però...
Aquí està. No, és que el banc quintuplica, és a dir, van passar de 25 a 150. I llavors una mica l'origen són aquests que se'ls diu el 5 jinetes, el Carles Pastrana, ara m'ha vingut el nom, el del Clos d'Ufí, i que van fer 5 vins, el Clos d'Ufí, el Clos Martinet, el Clos Mogador, el Clos Erasmus i l'últim que he dit, hosti, com estic avui,
El Clos de l'Ubac.
El Clos de l'Ubac, exacte. I aquesta gent, que a més eren molt amics, i anaven formaven un bon equip, inclús el primer any només tenien un celler fet amb una sabata i una espardenya que el compartien. I tots vinificaven el vi en el mateix celler. I també van establir un criteri d'etiquetes conjunt, és a dir, i els 5 vins que tenien 5 noms diferents, però la presentació, la presència estètica era la mateixa. I a més, però està clar, eren produccions de 2.000 o 2.500 ampolles cada un d'ells. I a més, van agafar i es van repartir una mica l'acció comercial, és a dir, els llocs on anar a vendre vi. Hi havia un que coneixia el mercat americà i van dir, pues tu vendràs a Amèrica. L'altre que coneixia el mercat alemany, tu vendràs a Alemanya, tu et quedes a Espanya i tu te'n vas als països nòrdics. Llavors, clar, eren vins també, que inclús al començament estem parlant de finals dels dels 89, 90 i primers dels 90, no tots aquí es podien aconseguir. Aquí es podia aconseguir el que li havien destinat a Espanya, però els altres doncs, no arribaven. Això després, amb el temps, cadascú, com que va anar progressant, cadascú va anar fent el seu celler i també es van anar augmentant les produccions de vi i cadascú va anar a vendre vi al país que li semblava millor o no. Pensem també que en aquella època, quan van sortir aquestes ampolles de vi, una ampolla de vi costava a l'època pues, unes 5.000 pessetes, que era una barbaritat. Els dos vins més cars que hi havia al mercat aleshores eren el Gran Corones etiqueta negra de la Casa Torres, que era un vi molt bo i que valia poder 1.500 pessetes a l'ampolla, o el Vega Sicília, que sempre havia sigut el vi més car de la península, que també costava entre 1.500 i 2.000.
Clara, ara això ells... ho passem en euros, són 10-12 euros, no?
Sí, clar.
Clar, no, sembla no, mentida, eh?
Sí, però vull dir, clar, aquí una mica és la referència és al que costaven les altres coses, no? Uh-huh. Clar, si estic dient 1.500 pessetes, una ampolla de vi, quan una ampolla de vi d'aquestes que ara en costen 7-8 euros, costaven 250 pessetes, pues, clar, la diferència és realment espectacular. Inclús quan va sortir, aquí no es venien, perquè també era un país que no estàvem acostumats a pagar aquest preu per una ampolla de vi, això és de bojos. A fora, exportació, el món era diferent, perquè allà sí que estaven acostumats a pagar diners per una ampolla que els
volgués
valdre.
Que ho volgués, sí.
Llavors, clar, amb el temps el que s'ha demostrat és que això li van posar un preu alt, però ho valia. O sigui que és la base i l'origen del priorat actual.
Van ser visionaris, no?, d'alguna manera.
Van ser molt visionaris. Van ser molt visionaris i molt valents, perquè ho van començar amb una sabata i una espardenya. Jo em vaig conèixer alguns d'ells i nosaltres també ja començàvem la botiga i ens venien a vendre i, escolta, per favor, és que m'hauries de pagar el comptat, ja et faré un descompte més gran, però és que he de pagar el pagès i no tinc diners per poder pagar el pagès. Bueno, els inicis de qualsevol empresa que...
Sí,
que
sí,
són
sí.
Així, no?
I ara et podríem fer un crèdit que volguessis.
Sí. Bueno, sí i no. És a dir, aquesta gent ara treballen bé, han fet un patrimoni, però tampoc han fet grans fortunes, perquè pensem que encara que siguin ampolles cares, les produccions segueixen sent molt minces. Llavors, clar, d'un vi d'aquests en poden fer 30 o 40 mil ampolles. Clar que la pots vendre a 5.000 o ara algunes ven a 10.000. 30.000 ampolles per 10.000, pues que són...
Moltes pessetes.
Sí.
Sí, i molts euros.
No, bueno, ara ja m'estava confonent. Sí. Clar, ara sí que les ampolles aquestes van entre 40 i 100 euros, és quan...
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, però està clar, l'acabar als 100 euros és perquè la producció és de 10.000 ampolles. Mm. Aleshores, 10.000 ampolles són 1 milió d'euros, no? Però està clar, aquí has de començar a descomptar les amortitzacions i els costos que tens, tampoc és... No van amb Mercedes,
ni
amb Rolls, però sí que no passen la gana que passaven.
Ara, i ells es dedicaven al món del vi?
Hi havia, aquí sí, hi havia que l'Álvaro Palacios venia de família de vinícola de La Rioja. L'Álvaro Palacios, parlo de l'Álvaro perquè és el que tothom una mica té al cap, a més va haver-hi després aquella subhasta amb l'ermita que valia arribar a valdre $2.500 una ampolla o una barbaritat. Mm-hmm. Era fill de bodeguer de La Rioja, que es deia, una bodega es deia Bodegas Palacios. I llavors era un personatge que amb el pare no acabaven d'entendre's, és un home molt inquiet i es va començar a dedicar al món de les botes de vi. Ell venia a botes de vi pels cellers i les rondava per tot Espanya representant la fàbrica de les botes de vi.
I veia, anava veient...
I anava veient, i està clar. I quan va anar a parar un dia al priorat va dir, hosti, què és això, no? Clar, allà va coincidir que hi havia el Josep Lluís Pérez, que era professor de l'escola, era d'enologia, però el Josep Lluís Pérez, que és el de Clos Martinet, inclús havia viscut aquí a Sant Cugat, perquè era professor de química del Viaró, però era una dèria que ell tenia, de tot l'equip, poder és el que té més més inquietuds investigadores o científiques. Després hi havia el René Barbier, que també venia de família de viticultors. Tots ens sona el nom de René Barbier.
Perquè és el nom d'un vi, també.
D'un
no?
vi, d'un celler que hi havia el Penedès. Després aquest celler se'l va quedar Freixenet, i aquest home, doncs, com que se'l va quedar Freixenet, ell es va desvincular i se'n va anar cap a...
Es va centrar en les seves coses.
Cap aquí al Priorat. És a dir, que van ser un cúmul de circumstàncies que van coincidir gràcies a la conjunció dels estels, podria dir.
Sí, i tant. I ara mateix el Priorat, quin és el mapa de cellers del Priorat? Perquè estem parlant d'aquests cinc que van començar a produir vi, però hi ha altres vins més barats, per exemple?
Ara comença, perquè a veure, està clar, ara ja et dic que hi ha com a la vora, em sembla que passa el centenar de cellers, però està clar, què va passar? Que tothom va dir, hosti, si aquest fa vi i el ven aquest preu i es guanya la vida, jo també vull. I llavors va haver-hi un efecte crida i tota la gent que tenia vinya al Priorat i que la tenia abandonada va recuperar-la. Bé, recuperant la vinya i venent el raïm a algun altre productor que els hi volgués comprar, o bé també atrevint-se a fer algun celler. Al mateix temps també va venir gent, inversors de fora o altres bodeguers, que també van creure en el projecte i van dir, hòstia, aquí hi tenim una oportunitat, i també van començar a fer aquests sí grans inversions comprant vinyes que mentre havien pujat de preu, evidentment, desmuntant terrenys per poder fer grans cellers. I, bueno, no tot és Hollywood, oi? I
llavors, no,
de tota aquesta gent nouvinguda, podríem dir, o encara que tenien origen a Priorat, hi ha qui més o menys se'n va anar sortint, hi ha qui va fracassar una mica en el procés. Entre altres coses, perquè el que dèiem abans, és a dir, vendre ampolles en aquests moments a 50 euros, se'n venen poques. De 7 euros se'n venen moltes, però de 50 euros se'n venen poques. Llavors, està clar, hi havia un moment que hi havia una sobresaturació d'ampolles d'aquest preu, i a més, no totes poder tenien la qualitat suficient per poder valdre això. Llavors, està clar, al final el mercat, que és savi, és el que va situant una mica a cadascú. Per un altre costat, també fer 10.000 ampolles i vendre-les, és difícil vendre 10.000 ampolles, però és factible. Però si coses et poses a fer 200.000 ampolles a 25 euros, i això, per exemple, va haver-hi un cantant famós que li va passar, i al final, cada vegada que tenia un festival, anava amb l'ampolla sota el braç.
I estava regalant, no?
No, regalar-lo no, però intentar
vendre-les.
No? I aquest projecte s'ha anat, ara sembla ser que ho ha recuperat, comprat algú altre. Al mateix temps també, clar, entren aquests projectes industrials més grossos, que sí que industrialitzen més, per tant poden una mica baixar els preus. Al començament no baixen els preus perquè diuen, hosti, això és la gallina dels ous d'or, i si aquell ven a 30, jo també 30. Però està clar, per aquest increment de producció hi ha més dificultat comercial, i això també obliga una mica a contenir els preus o que vagin baixant.
Però, per tant, un Priorat serà sempre car? Car, vull dir, de 7 euros en podem trobar, de Priorats?
Difícilment. I si el trobem, probablement haurem de desconfiar.
No ens en fiem gaire, no?
Sí, probablement. No, ho dic per la condició aquesta.
A partir de quin rang de preus, doncs, podem dir, ens hem d'anar fiant, això?
Priorats que joves que són de fiar, a partir de 12-13 en trobem. A partir de 12-13 en trobem. I després, en aquests moments, la gamma que hi ha al voltant de 20 euros, doncs és una gamma d'una qualitat extrema. I ens podem estalviar d'anar aquests vins de 80 o 100 o 120. Que, a més, també són vins que aquí costa de trobar, perquè majoritàriament van cap a exportació.
Això sí, passa en moltes coses aquí a... Sí. A l'estat, eh?
En aquests moments tu vas a qualsevol restaurant de categoria de Nova York i segur que la carta de vins tenen un Priorat. Aquí a Espanya això és més difícil.
Té fama internacional, també, el Priorat?
Molta. No. Sí, perquè més va haver-hi aquí també el crític aquest que sempre se'n parla, el Robert Parker, que els va començar a puntuar bé i els va ser un boom. Tots els estrangers buscant els vins al Priorat. I això de retruc els hi ha portat un altre benefici econòmic, que és el de l'enoturisme.
I tant, i tant.
I ara en aquests moments, hòstia, el Priorat és un gran destí enoturístic, però per estrangers,
I per gent,
i
que,
de nivell.
Que té...
Per exemple, hòstia, aquests creuers que venen d'Estats Units i que s'aturen al port de Barcelona, d'aquests milionaris americans, doncs els pugen a l'autocar i se'n van a passar dos nits al Priorat. Això implica visita de bodegues, compra de vins, estades d'hotel,
sopars
i no qualsevol sopar.
No, clar, clar, no ens hi posem per, no ens hi posem per res, home.
O sigui que sí que una mica aquest és el fet. Aquí també hi ha un altre nom que ens sona en el començament d'un altre cantant que també s'hi va dedicar, que va ser, i que té celler propi, que és el Lluís Llach, que fa un vi que es diu Vall Llach, que realment és molt bo. Aquest també, junt amb el Josep Lluís Pérez, que era un dels cinc primers iniciadors, es van dedicar a invertir en la cooperativa de Porrera. I llavors aquesta mateixa filosofia de pagar bé el raïm en els pagesos, en els agricultors, per fer un bon vi. I l'acord que van fer és, no, això és cooperativa, el vi és vostre, el Josep Lluís Pérez, jo sóc el tècnic, però us pagarem el raïm a bon preu. Que de fet el pagava el cantant, perquè era el que tenia els
diners. Escolta, hem parlat avui del Priorat, se'ns acaba el temps. Però tenia un dubte que et volia preguntar, que no té res a veure amb això, El vi negre, una vegada obert, guardar-lo a la nevera és un crim?
No, és cap crim. No, al revés. T'aguantarà un o dos dies més que si no el guardes a la nevera.
Val, perfecte.
Aquí sí que també, és a dir, és l'aire, és l'oxigen el que fa malbé el vi, perquè es pica. Es venen uns taps de plàstic amb unes manxes, que tu poses l'ampolla, manxes i fa el buit. I amb això aconsegueixes que el vi t'aguanti uns dies més.
Doncs perfecte, amb aquesta pregunta pràctica hem acabat aquesta secció de vins. Oleguer Martí, de Vins Nové, moltíssimes gràcies. I ens retrobem d'aquí un meset.
D'aquí un mes.
Que serà per parlar del tas de vins de Festa Major.
També en podrem parlar, però a mi, com que també és època de Festa Major, m'agradaria una mica parlar dels cava.
I tant, doncs parlem de les dues coses.
I parlar del brut, del brut natura, del sec, del semi, fer una mica una pinzellada sobre el que és...
Doncs d'això parlarem. Moltíssimes gràcies.
Entesos.
Adéu.
Vinga.